Molt bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
És dijous, 18 de setembre, com esteu? Comencem el repàs informatiu de tot el que passa al Baix Empordà en un matí assolellat, en un dia en què no s'esperen gaires canvis. És un dia doncs, que sí que comença molt sol, però també amb algunes boires baixes. Després us ampliarem tota aquesta informació meteorològica, però anem també a fer un cop d'ull als termòmetres que tenim en aquests instants. Temperatures que frequen els 20 graus a Palamós, en el cas de Begur. La temperatura arriba fins als 22. En el cas de Palafrugell, n'és de 20 i, si anem fins a Calonja, de 17,7. Per tant, també aquests registres doncs, que són els que tindrem avui, com dèiem, d'aquí una estona repassarem quina serà la previsió d'aquest dijous. Però tot plegat també comencem un informatiu en què avui tindrem diversos temes, com, per exemple, una polèmica entre l'equip de govern i l'oposició de Calonja per la jura de bandera espanyola amb motiu del 12 d'octubre, o també una sessió tensa en el ple de l'Ajuntament de Mont-ras. D'altra banda, us explicarem que Palafrugell també celebra la Setmana de la Mobilitat Sostenible, on anirem fins a Pals, perquè també torna la Fira de l'Arròs després de 7 anys amb activitats familiars i culturals. Tot plegat també en un supermatí que avui l'entrevista anirem fins a la Bisbal, perquè l'entrevista serà amb Quim Vilagran, que és un dels membres de l'organització de la 5a edició del Festival de Microdansa 15 metres quadrats, que enguany compta amb la ceràmica com a eix principal. I a més, com que és dijous, també repassarem tota l'actualitat cinematogràfica i també les estrenes de sèries amb l'Ignasi Arbat. Per tant, tenim aquesta hora per davant per anar a ampliar totes aquestes informacions. I per tant, doncs, anem ja a repassar els titulars perquè Esquerra reclama al govern que actuï pel veto de l'estelada al Bisbal Bàsquet Joan Coll.
El partit polític defensa que l'equip ja l'havia utilitzada durant anys sense problemes. Tot i acceptar la decisió, el club no la comparteix i segueix venent la samarreta original als seus aficionats.
I una polèmica entre l'equip de govern i l'oposició de Calonja per una jura de bandera espanyola amb motiu del 12 d'octubre.
Esquerra recrimina que l'executiu municipal cedeixi un espai del poble per a l'Ajuntament, ha emès un comunicat en el qual es desvincula de l'acte i ho atribueix en exclusiva a la iniciativa del regidor del Partit Popular.
I l'Ajuntament de Mont-ras va viure dilluns un ple tens degut a les discrepàncies entre l'equip de govern, de Junts i el partit de l'oposició, Acord Municipal, Carla Salom.
Els regidors d'Acord Municipal per Mont-ras van abandonar el ple en senyal de protesta després de reclamar respecte als seus drets d'expressió i representació ciutadana i denunciant els continus greuges de l'equip de govern i de la seva alcaldessa, Vanessa Peiró.
El Girocàmping Pro 2025 se centra en la seguretat davant l'emergència climàtica. Maria Alzina.
L'objectiu de la jornada és ajudar els càmpings a millorar la seguretat dels clients i del personal, tot oferint eines pràctiques i solucions tecnològiques adaptades al context actual.
I Palafrugell impulsa el projecte comunitari Maletes de Vida amb l'artista Raquel Morón. Maria Vilà.
Els tallers oberts a tothom i sense necessitat de coneixements artístics tindran lloc cada dijous del 2 d'octubre al 4 de desembre al local social de la Sauleda. Els participants crearan una maleta personal de records en un espai íntim i compartit.
I el 19 de setembre, és a dir, demà, Joan Trias presenta el seu nou llibre Jerseis amb caputxa a Cala Pruna de Pals, Maria Alzina.
Un llibre que explora el despertar polític de tota una generació tant a nivell local com també internacional. Trias explica en una entrevista al Supermatí els fonaments de la seva nova obra i com veu la situació política actual.
La Fira de l'Arròs de Pals torna després de 7 anys amb activitats familiars i culturals.
La jornada, que s'allargarà des de les 10 del matí fins les 10 de la nit del dia 20 de setembre, oferirà rutes pels arrossars, espectacles de dansa medieval, contacontes, música i tallers gastronòmics amb la voluntat d'unir tradició, cultura i gastronomia local.
Les 8 i 4 minuts. El Festival d'Hiverland celebrarà la seva 6a edició els dies 19, 20 i 21 de setembre, és a dir, des de demà i durant tot el cap de setmana, i farà al càmping Sénia, Cala Cocó Internacional de Calonge i Sant Antoni. Carla Saló.
Durant 3 dies aquest esdeveniment familiar omplirà el recinte de música, activitats i festa per a totes les edats. L'edició d'aquest any estarà dedicada a l'univers de la pel·lícula Gremlins, amb una decoració temàtica que transportarà el públic als anys 80 i 90, una època clau per a la identitat del festival.
Palafrugell celebra la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebrarà fins al dia 22 de setembre, això vol dir fins al pròxim dilluns, amb activitats per promoure hàbits de transport més sostenibles, segurs i saludables. Durant tota la setmana, uns 300 alumnes de 6è de primària dels centres educatius del municipi participen en sortides en bicicleta, acompanyats i supervisats per la policia local. L'activitat vol fomentar la bicicleta com a mitjà de transport accessible i segur. Però tenim més temes per explicar-vos, perquè el Servei de Socorrisme de Palamós ha realitzat més de 1.000 actuacions aquest estiu a les platges. Marta Castany.
La majoria han estat atencions lleus per picades de medusa o peix aranya i petits talls. També s'han fet rescats de banyistes i tasques de prevenció per evitar riscos.
I el Departament d'Agricultura convoca ajudes per les comunitats de regants afectades per la sequera de l'any passat. Marta.
La convocatòria, oberta fins al 9 d'octubre, compta amb una dotació de 2,8 milions d'euros i vol garantir la continuïtat de l'activitat agrària en les zones més perjudicades.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà, també passen coses. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat la convivència i el català en un acte de la Diada a Madrid amb una destacada presència institucional. Illa ha advertit que els extremistes, que en aquest cas posen en risc els valors democràtics, i ha fet un al·legat en favor del reconeixement de la diversitat cultural i lingüística com a riquesa. Ha remarcat que quan algú s'adreça en català és una porta oberta i també un element d'unió, i ha defensat el model d'immersió lingüística com a generador de convivència que no s'ha de polititzar. En l'acte hi ha assistit diversos ministres del govern espanyol, entre ells la vicepresidenta d'Economia, María Jesús Montero, amb qui Illa ha significat sintonia després de les crítiques d'Esquerra per la lentitud en el finançament singular. També hi havia representants de la societat civil i catalans establerts a Madrid. També pel que fa a l'actualitat catalana, preocupa aquí l'ús del pintaungles amb components tòxics, malgrat que la Unió Europea ja els va prohibir a l'estiu. En alguns centres de manicura de Barcelona encara s'ofereixen els mals amb productes com el TPO o la DTMA, unes substàncies considerades cancerígenes i tòxiques per la reproducció. Els salons justifiquen que han de gastar l'estoc i els ofereixen més barats a la clientela. Tot i que existeixen alternatives segures, la manca d'inspeccions periòdiques fa que el compliment de la normativa depengui sobretot de la responsabilitat dels establiments. Els experts alerten que el risc és especialment alt per les professionals que els manipulen durant tot el dia. I en l'àmbit científic i mèdic, un estudi internacional liderat des de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona mostra resultats prometedors d'un nou fàrmac oral contra l'obesitat. És l'orforoglipron, que ha aconseguit en reduir de mitjana un 11% el pes corporal en pacients tractats amb la dosi més alta. L'assaig de la fase 3 ha fet seguiment de més de 3.000 persones en 9 països. Segons la doctora Andrea Ciudin, investigadora principal, es tracta d'una opció més còmoda i segura que podria millorar l'accés i l'adherència als tractaments. Més de la meitat dels pacients han perdut almenys un 10% del pes i gairebé 2 de cada 10 l'han reduït en més d'un 20%. En temes polítics, delegacions de Junts i el Partit Socialista s'han reunit a Suïssa en un nou capítol de les negociacions bilaterals. La trobada arriba just abans que el Congrés voti la delegació de les competències en immigració a Catalunya, una mesura clau per als de Carles Puigdemont, però sense suports garantits. Podem ja ha anunciat que no donarà suport a una llei que qualifica de racista. Fons del govern espanyol asseguren que si fracassa la votació, tornaran a portar la proposta al ple. El president Pedro Sánchez ha insistit al Congrés que complirà els acords amb Junts, després que la diputada Míriam Nogueras li recriminés bloquejos en matèries com habitatge, rodalies i seguretat ciutadana. Les negociacions arriben després de setmanes de tensions i de la pèrdua de votacions clau per al govern. I anem fins als Estats Units, perquè la Reserva Federal ha rebaixat els tipus d'interès un quart de punt fins a situar-los entre el 4 i el 4,25%. És una decisió esperada que respon al refredament del mercat laboral i també a l'augment recent de la inflació, que ha pujat fins al 2,9%. El president de la Reserva, Jerome Powell, resisteix la pressió de Donald Trump, que reclamava retallades més profundes. La mesura ha debilitat el dòlar fins al seu mínim anual davant l'euro, que s'intercanvia a 1,18. Això pot abaratir el petroli, la tecnologia importada als Estats Units, però complica les exportacions europees, que resultaran més cares per als nord-americans. A més, si les baixades dels tipus continuen, el canvi podria arribar a 1,20 o fins i tot a 1,25 amb efectes sobre el turisme i el comerç. Amb el repàs de les notícies, doncs, que van més enllà del Baix Empordà, tornem cap a casa, ara que falten 5 minuts per un quart de 9 del matí. Perquè hem de fer un cop d'ull al temps en un dia que esperem una jornada ben tranquil·la i estival amb temperatures nocturnes que han estat molt suaus i que de dia es tornaran a inflar de valent fins als 30 graus a l'interior, com una calor però més suportable aquí a la costa, però sí que evidentment també tindrem una xafogor marcada. El sol dominarà, però esperem també alguns núvols baixos a primera hora i a última hora del dia. El mar estarà encalmat, també influeix en general, però una mica més destacable de gregal al migdia a tota la costa. L'ambient d'estiu durarà fins diumenge amb un notable canvi de temps i una baixada de les temperatures. Per tant, haurem d'estar molt pendents de quina serà la previsió aquest cap de setmana, que per ara sembla que tindrem un canvi en el temps i també que refrescarà una mica més. I ara és moment del comentari d'opinió amb Maria Àngela Vilallonga.
Ben retrobats, oients de Ràdio Capital. Entre la Diada Nacional de Catalunya i les festes de la Mercè arriben els Bertrana, la festa de lliurament dels Premis Literaris de Girona. Un esdeveniment cultural que reuneix a l'Auditori de Girona més de 800 persones enamorades de la literatura, defensores de la llengua catalana, o aquest és el nostre objectiu, el de la Fundació Prudència Bertrana, que tinc l'honor de presidir des del maig de l'any 2021. El fil conductor de la festa dels Bertrana d'aquest any, que es va celebrar ahir, ha estat un homenatge al País Valencià, centrant-nos especialment en les editorials que van veure desaparèixer els seus llibres sota l'aigua en la gota freda que el dia de Sant Narcís de l'any passat va portar la mort a tantes persones i va perjudicar amb danys irreversibles al País Valencià. Hem volgut mostrar la nostra solidaritat amb els germans del Sud, que estan patint, a més, una regressió dels drets aconseguits per a la llengua, com l'escola catalana. La festa és el marc que embolcalla el lliurament dels 7 premis que atorga la Fundació. El més antic és el Premi Prudència Bertrana de novel·la, que arriba enguany a la 58a edició i ha rebut Pep Prieto amb la novel·la Rosita. El segueixen el Premi Miquel de Palol de Poesia, que se l'han portat al poemari Saur de Laia Llobera. El Premi Carles Rahola d'Assaig ha estat per a Ramon Solsona amb Dones mig partides. El Premi Ramon Muntaner de novel·la juvenil ha estat per a Marta Minguella i Assassinat a Highburn. El Premi Cerverí de lletra de cançó l'han aconseguit per votació popular Maria Jaume i Fades per Mon Chéri Go Home. El Premi Lletra, el millor projecte digital per a lecturistes de Laia Bonjoc i Sergi Porcet. I el Premi Aurora Bertrana de Traducció per a la traducció de la poesia completa de Constantinos Cavafis d'Eusèbia Llença. Una bona collita, creieu-me. Animeu-vos a llegir, veure i sentir les obres guanyadores. Aquest any, la nit dels premis dona inici a les activitats dels Bertrana. Hem tornat a programar itineraris literaris, continuem col·laborant amb Nit de Poetes i, a més, estrenem l'Auca de l'Aurora Bertrana, del compositor Albert Nieto, sobre una peça que Aurora va escriure l'any 1966. I també l'estrena de la lectura dramatitzada Jo, Prudenci Bertrana, de Joaquim Armengol, amb l'actor Jordi Coromina. A més, de la taula rodona que vol commemorar el 25è Premi Lletra. Podeu consultar totes les activitats al portal web fundaciobertrana.cat. Llarga vida als Bertrana.
Aquest és el comentari de Maria Àngela Vilallonga.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Que el podeu sentir, que el fem conjuntament a Ràdio Palafrugell, també a Ràdio Capital, Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. D'aquesta manera, arribem ja a pràcticament un quart de nou del matí. Moment, per repassar els titulars que us hem explicat, doncs anem-los a ampliar. I anem a saludar en Joan Coll. Joan, molt bon dia.
Bon dia.
Perquè Esquerra reclama al govern que actuï pel veto de l'estelada al Bisbal Bàsquet perquè el partit defensa que l'equip ja l'havia utilitzada durant anys sense problemes.
El grup d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya ha demanat al govern de la Generalitat que es posicioni davant el veto de la Federació Espanyola de Bàsquet a l'equipació del Bisbal Bàsquet. Els republicans han registrat una bateria de preguntes per saber si l'executiu pensa actuar per evitar ingerències polítiques de la Federació Estatal en les competicions esportives. A més, han demanat que s'impulsin canvis a la legislació per modificar la consideració de l'estelada i garantir que el club pugui tornar a vestir una samarreta que ha portat durant 5 temporades en competicions estatals sense cap conflicte. El diputat gironí i alcalde de Salt, Jordi Vinyes, ha remarcat que no s'havia registrat cap incident per aquest motiu i ha criticat que ara es vulgui aplicar una normativa que considera l'estelada un símbol violent. La polèmica ha esclatat després que la Federació Espanyola de Bàsquet hagi prohibit al club lluir l'estelada a la part frontal de la seva samarreta. Aquesta decisió ha obligat el Bisbal Bàsquet a modificar les equipacions, tant la local com la visitant, eliminant així l'estrella per a mantenir les quatre barres. Tot i acatar la decisió, el club ha deixat clar que no la comparteix. De fet, ha decidit seguir venent samarretes amb estelada als seus aficionats.
I seguim parlant de banderes, perquè hi ha una polèmica entre l'equip de govern i l'oposició de Calonge per una jura de bandera espanyola amb motiu del 12 d'octubre. Esquerra recrimina que l'executiu municipal cedeixi un espai del poble, però l'Ajuntament assegura que no hi participa.
Polèmica a Calonge Sant Antoni entre l'equip de govern, format per Junts, PSC, PP, Guanyem i Tots, i el principal partit de l'oposició, Esquerra Republicana, per una jura de bandera espanyola amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre. El consistori ha emès un comunicat en el qual es desvincula de l'acte i ho atribueix en exclusiva a la iniciativa del regidor del Partit Popular i remarca, a més, la voluntat de l'Ajuntament de fer un exercici de respecte amb la pluralitat dels grups que conformen el govern local. Des d'Esquerra asseguren que el comunicat és contradictori i asseguren que la sessió és gratuïta, tot i que fonts de l'Ajuntament deixen clar que no és veritat i que s'ha abonat la taxa corresponent. Esquerra rebutja la jura de bandera i considera que el comunicat és una presa de pèl als veïns de Calonge Sant Antoni. A més, des del grup municipal dels republicans asseguren que no es tracta d'un fet aïllat i que ja s'han permès actes militars amb l'equip de govern. En aquest sentit, Esquerra Calonge assenyala el concert d'un grup militar que es va organitzar el juliol. Tot plegat ha portat els republicans a considerar que el consistori promou la militarització del municipi, ja que és reincident en aquest tipus d'actes. Per tot plegat, el grup demana a l'equip de govern que deixi de mentir i que Calonge deixi de ser un parc temàtic militaritzat.
I seguim parlant de política, perquè l'Ajuntament de Mont-ras va viure dilluns un ple tens degut a les discrepàncies entre l'equip de govern de Junts i el partit de l'oposició Acord Municipal. Carla Soló, bon dia.
Bon dia.
Perquè els regidors de l'oposició van abandonar el ple en senyal de protesta després de reclamar respecte als seus drets d'expressió i representació ciutadana i denuncien els continus greuges de l'equip de govern i de la seva alcaldessa, Vanessa Peiró.
Les primeres acusacions es remunten al ple del 7 de juliol, quan Peiró va retirar la paraula a un regidor de Acord Municipal en dues ocasions. La primera es va produir mentre el Gaietà Gómez, regidor de Acord Municipal per Mont-ras, recordava que Manel Montalbán, exalcalde del municipi, va donar positiu en un control d'alcoholèmia. La segona retirada de paraula es va produir al final del ple, amb Peiró demanant a Gómez que presentés el seu balanç en la pròxima sessió, ja que no es podia dur a terme en aquell moment. L'alcaldessa considera que va actuar de forma oportuna i afegeix que acatarà les conseqüències que calguin, responsabilitzant així dels actes. Gómez, durant el mateix ple, va demanar disculpes per les paraules sobre Montalbán. En el ple d'aquesta setmana, del passat dilluns, el grup a l'oposició va decidir abandonar la sessió per expressar el seu rebuig a la gestió sobre la retirada de la paraula de l'anterior ple, l'aprovació del punt referent al POM i la desconsideració en actes institucionals envers els membres del seu partit. De fet, des d'Acord Municipal asseguren que el ple es va ajornar dues setmanes. Estava previst per l'1 de setembre i així incloure el punt referent al POM per via d'urgència. D'aquesta manera consideren que no va tenir el temps i la facilitat requerits per accedir i revisar els documents per dur a terme un vot coherent. Per altra banda, també van demanar que l'equip de govern no informar-lo sobre el canvi d'horari de l'acte protocolari de la Diada Nacional de Catalunya i, a més, tampoc van rebre cap invitació formal. Consideren que aquest fet exclou la pluralitat política i demostra un menyspreu constant cap al seu grup polític. Segons l'equip de govern, l'oposició va estar informada en tot moment, tant en reunions prèvies com per altres vies de comunicació, sobre l'evolució del POUM, així com del canvi de data del ple. A més, expliquen que el punt inclòs a l'ordre del dia del passat ple no era definitiu ni transcendental per al futur urbanístic municipal, sinó que es tractava d'un tràmit inicial. Sobre la comunicació de les actes de la Diada, des de Junts per Mont-ras reconeixen que per culpa d'un tema d'organització i logística, els canals administratius no van actuar amb la previsió habitual, però de totes maneres la invitació als membres de Cort Municipal hi era present. Així i tot, lamenten si des de l'oposició consideren que no va ser així. Des de l'equip de govern demanen així una oposició més constructiva que presenti propostes per al municipi. A més, consideren que aquests fets es deuen a una no acceptació dels resultats electorals.
Les 8 i 20 minuts, el Girocàmping Pro 2025 se centra en la seguretat davant l'emergència climàtica. Maria Alzina, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè la jornada tindrà lloc doncs, del 25 de setembre, serà el 25 de setembre, a l'Auditori, Teatre Espai Ter de Torroella. L'objectiu és ajudar els càmpings a millorar la seguretat dels clients i del personal i oferint eines pràctiques i solucions tecnològiques adaptades al context actual.
La jornada reunirà empreses, administracions i professionals del turisme per debatre com avançar en prevenció i innovació en sostenibilitat. Sota el lema anticipar-se i protegir s'abordaran qüestions relacionades amb el medi ambient, l'alimentació i la ciberseguretat. El Congrés l'organitza l'Associació de Càmpings de Girona, que representa més del 80% dels càmpings de les comarques gironines. Hi participaran més de 20 empreses proveïdores i s'hi faran activitats de xarxa professional. Durant la jornada es presentarà l'estudi El càmping com a eina de desestacionalització elaborat per l'empresa BIM Consultors. El document analitza els hàbits de la demanda turística i planteja propostes per repartir millor els visitants al llarg de l'any. El Congrés també destacarà pel seu compromís amb la sostenibilitat si calcularà per primera vegada la petjada de carboni individual dels assistents que podran compensar-la amb donacions a projectes ambientals. Aquesta iniciativa es fa conjuntament amb la Fundació Pioneers of Our Time. El Girocàmping Pro s'alinea amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'any 2030 i el compromís nacional per un turisme responsable. Algunes de les accions previstes inclouen el foment del cotxe compartit, l'ús eficient dels recursos i una millor gestió dels residus.
Gràcies, Maria, però també s'ha d'explicar que demà Joan Trias presenta el seu nou llibre, Jerseis amb caputxa a Calapruna de Pals. És un llibre que explora el despertar polític de tota una generació, tant a nivell local com també internacional. Trias explica en una entrevista en aquest programa els fonaments de la seva nova obra i també com veu la situació política actual.
De fet, l'escriptor baix-empordanès discrepa amb l'opinió que diu que les generacions joves actuals estan més adormides políticament. Trias considera que la societat i l'evolució política estan formades per cicles, alguns més o menys reivindicatius que d'altres, però no més o menys desperts en l'àmbit polític. Pel que fa a l'obra, l'autor la descriu com una crònica social i política autobiogràfica, ja que explica la seva experiència vital en diferents conflictes i situacions polítiques de diversos indrets. Són declaracions de l'escriptor Joan Trias.
Jo el descriuria com una crònica social i política que està escrita en primera persona perquè té molt d'autobiografia, però al mateix temps té una vocació clarament col·lectiva. El llibre arrenca amb la història d'un noi de comarques, idealista i radical, que un bon dia trenca amb el que estava fent i se'n va cap a Belfast, a Irlanda del Nord, enmig del conflicte polític, i un cop allà s'adona que no tot és el que semblava i emprèn a partir d'aquí un viatge personal i polític que el porta de Belfast a Edimburg, d'Edimburg a Saint Jean a la Xina i després de retorn a Pals, a l'Empordà, passant per moltes altres ciutats.
A més, l'obra també conté un lligam estret amb el Baix Empordà. Segons Joan Trias, la política local és clau per la seva història i Pals hi té un pes crucial a través d'un dels episodis més recordats al municipi en els darrers 25 anys, l'enderrocament de les antenes de Ràdio Liberty.
I anem fins a Palafrugell perquè posa en marxa Maletes de Vida, un projecte artístic comunitari que vol fomentar la creació col·lectiva i la memòria personal. Maria Vila, bon dia.
Bon dia.
Perquè l'activitat comptarà amb la participació de l'artista visual Raquel Morón i convidarà els veïns a elaborar la seva pròpia maleta de records a través d'objectes, fotografies, dibuixos i escrits.
Els tallers es faran tots els dijous del 2 d'octubre al 4 de desembre al local social de la Sauleda, als matins, de 10 a 12. La iniciativa no requereix coneixements artístics i
i ofereix un espai íntim, lliure i segur per compartir vivències personals. Les inscripcions es poden fer per WhatsApp al telèfon 655 38 76 02. El projecte l'organitza l'Àrea d'Acció Social, Ciutadania i Joventut de l'Ajuntament de Palafrugell.
I seguim amb activitats culturals, perquè la Fira de l'Arròs de Pals torna després de 7 anys amb activitats familiars i culturals. La jornada, que s'allargarà des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit, aquest pròxim cap de setmana, concretament aquest pròxim dissabte 20 de setembre, oferirà rutes pels arrossars, espectacles de dansa medieval, contacontes, música i tallers gastronòmics, amb la voluntat d'unir tradició, cultura i gastronomia local. Maria Alzina.
Els visitants podran gaudir de rutes en bicicleta elèctrica pels arrossars, amb visites al Molí de Pals i a la mateixa fira. Algunes sortides inclouran una degustació d'arròs amb beguda. La programació cultural preveu diversos espectacles de dansa medieval al llarg del dia, així com un contacontes temàtic sobre l'arròs per a infants a partir de 4 anys. La música també tindrà un paper destacat amb les sessions de DJ Soulboy i el concert final del duet de Blue Dreams, que interpretarà versions musicals. La gastronomia serà protagonista amb el taller d'arrossos de Pals, conduït pel restaurant Sol Blanc, que oferirà una demostració de cuina en directe. La fira l'organitza Vinea, agència d'esdeveniments i turisme, i compta amb la col·laboració de la Regió Mundial de la Gastronomia Catalunya 2025, l'Ajuntament de Pals, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
I aquests dies, Palafrugell celebra la Setmana Europea de la Mobilitat fins al 22 de setembre, fins al pròxim dilluns, amb activitats per promoure hàbits de transport més sostenibles, segurs i saludables. Durant tota la setmana, uns 300 alumnes de 6è de primària dels centres educatius del municipi participen en sortides en bicicleta, acompanyats i supervisats per la policia local. L'activitat vol fomentar la bicicleta com a mitjà de transport accessible i segur. De fet, dissabte es convertirà la plaça de Can Màriu en un circuit de trànsit urbà pensat per a infants i joves. Estarà obert als matins, al matí de 10 a 1 i a la tarda de 3 a 6, i només caldrà portar bicicleta o patinet per participar-hi. Paral·lelament, s'ha posat en marxa accions de pacificació a l'entorn escolar i al centre del municipi, amb tanques informatives i mesures per reduir la circulació de vehicles motoritzats. I ja el dilluns, coincidint amb el dia sense cotxes, es limitaran els accessos a les escoles i a punts del centre de Palafrugell per prioritzar els desplaçaments a peu o en bicicleta, i també es recomanarà que es faci servir l'ús, que es facin servir els aparcaments dissuasius, és a dir, als afores del nucli. Amb les iniciatives, la policia local de Palafrugell vol sensibilitzar la ciutadania sobre la importància d'una mobilitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient, i alhora que fomenti els hàbits de transport més segurs i més sostenibles. Per tant, tenim aquests dies a Palafrugell, la setmana, se celebra la setmana de la mobilitat sostenible, la setmana europea d'aquesta mobilitat, però també hem d'anar a explicar-vos altres activitats que tindrem aquests pròxims dies, però posem una mica de música.
Ja porto 3 setmanes de confinament. Trobo a faltar abraçades i a la meva.
Estem sentint els Diversiones, perquè el Festival d'Hiverland celebrarà la seva 6a edició des de demà i diumenge al Càmping Sènia Calagogó Internacional de Calonge i Sant Antoni. Durant 3 dies, l'esdeveniment familiar omplirà el recinte de música, activitats i festa per totes les edats. Carla Saló, què ens pots explicar?
L'edició d'aquest any estarà dedicada a l'univers de la pel·lícula Gremlins, amb una decoració temàtica que transportarà el públic als anys 80 i 90, una època clau per a la identitat del festival. La programació inclou concerts en directe amb l'orquestra Diversiones i altres grups convidats. També s'hi faran tallers i jocs familiars pensats per a infants, joves i adults. A més, hi haurà una oferta gastronòmica i una gran festa de l'escuma per a tota la família, on els assistents es podran transformar en gremlins. Segons l'equip organitzador, d'Hiverland vol ser l'acte de comiat de l'estiu més alegre i esbojarrat de la Costa Brava, amb una oferta pensada per fer gaudir petits i grans.
Doncs bé, moltes gràcies, Carla. Doncs aquesta setmana, que tindrem aquest cap de setmana, Diversiones, que actuaran al municipi de Calonge i Sant Antoni. El seguim sentint amb la cançó No tornaré a casa, que van publicar durant els mesos de confinament.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Som com dos ocells a dins la nit que creuen totes les tempestes que ja no els hi cal mirar enrere. No. Quan la tristesa ja no em ve a veure, deixo que el vent em porti per altres dreceres. Miro a la lluna per fer-me entendre que abans que res he d'estimar-me com ho feia. I sé que costa, mentre el temps passa, assumir cada record amb la nostàlgia. I sé que costa imaginar-te quan la ferida no ha tancat i encara sagna. Ara hem de comprendre que no és el mateix, però encara em queden forces. Ara hem de saber que potser no ens trobem i això encara em destrossa. Ara hem de cuidar-nos i que ens porti el vent a qualsevol indret del món. Et recordaré per sempre més. Som com dos ocells a dins la nit que creuen totes les tempestes, que ja no els hi cal mirar enrere. No. Som com dos ocells que volen alt, que mai més volen tocar el terra, encara que els hi plogui pera. No. Moltes gràcies per marxar, moltes gràcies per quedar-te. Moltes gràcies per ser tu, per ser la llum que no s'apaga. Moltes gràcies per demà, moltes gràcies per sempre. Moltes gràcies per volar i no deixar-me sense guerra. Som com dos ocells a dins la nit que creuen totes les tempestes, que ja no els hi cal mirar enrere. No. Som com dos ocells que volen alt, que mai més volen tocar el terra, encara que els hi plogui pedra. Som com dos ocells a dins la nit que creuen totes les tempestes, que ja no els hi cal mirar enrere. Gràcies per ser tu, per ser la llum que no s'apaga.
La música en Daniel Moliner, que ens ha permès superar ja per 2 minuts el punt de 8:45 del matí. Ja fa uns dies que la Bisbal d'Empordà acull la 5a edició del Festival de Microdansa 15 metres quadrats, que enguany compta amb la ceràmica com a eix principal. Amb el lema Enfangar, el certamen vol reivindicar el material com a element artístic identitari i s'inspira en l'obra de l'artista Pere Noguera i també la tradició local. De fet, per parlar-nos de l'edició d'enguany, avui ens visita un dels membres de l'organització, Quim Vilagran. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut també aquí al Supermatí per fer balanç de com està anant aquest festival. De fet, va començar el 13 de setembre, si no m'equivoco, i durarà fins aquest cap de setmana. Com va?
Bé, molt bé, doncs sí, va començar aquest 13, que vam fer un taller de coneixement amb la Martina, Rogers, i de fet ahir també vam fer una altra activitat, que era una visita, de fet, com molt bé deies, aquest tema d'enfangar de la ceràmica, l'extracció d'argila, vam estar a Argiles Bisbal amb en Quim Font, a cursar, entenint una mica aquest procés de com s'extreu l'argila perquè arribi a ser o arribi a poder treballar-se, diguéssim, pels ceramistes i pels artistes, i per tant vam veure aquesta part d'aquí. Demà, de fet, demà divendres i dissabte és quan comença, podríem dir, la microdansa, el gruix, diguéssim, del festival, i hi van aquestes 10 companyies de dansa que ballaran, que treballaran en diferents espais singulars de la Bisbal d'Empordà. Demà veiem 5 propostes que ens comencen, de fet, al nucli antic de la Bisbal, a la terrisseria La Vaca Morta, que hi ha al Pati del Call, que veurem 2 propostes, després ens desplacem al castell del Palau, i després anem cap al Terracota. El Terracota, de fet, ens acull i, evidentment, agrair-los moltíssim, perquè és com una mica l'epicentre del festival, on veurem dues mostres més, i el dissabte veiem les 10 companyies, que són 15 funcions, situades en el Terracota i en espais propers, des de la fàbrica Sirvent, que està a menys de 50 metres del Terracota, i també la fàbrica, una antiga fàbrica de Gres Girona, a les Galateres, de Ceràmiques Ferrés.
Per tant, estem parlant de microdansa, però amb la temàtica de la ceràmica. Com es fa, com es vincula les dues coses?
Sí, nosaltres, com molt bé deies, és un festival que per nosaltres és molt important la part del coneixement. No? Per això sempre diem que és un festival temàtic i creiem que és molt interessant dues vessants. Una part des de l'artista, des de les companyies de dansa, com integren, de fet, la temàtica. En aquest cas, podríem dir que és molt, molt visible, no? De quina forma també en les seves creacions, perquè són creacions express que generen aquests espais singulars que treballarem, com utilitzen aquest element. I, evidentment, aquí hi ha molta diversitat de la forma que l'artista incorpora, des d'incorporar doncs, el fang, des de l'argila, des d'incorporar parts visuals, des d'haver treballat amb artistes locals, la Natubi, que és local d'aquí a la Bisbal, per exemple, obrem demà i el dissabte, però ha treballat amb diferents ceramistes i ella ens presentarà un material audiovisual també i en directe. I per tant, una mica és veure aquest com els artistes integren l'element, el material. I després, la segona cosa que et comentava, també per nosaltres és molt important, com aquest públic de dansa, també en rep una part d'informació, una part de coneixement sobre el que és el material, el que és l'argila, no? Una mica aquesta importància d'enfangar-se, d'agafar aquesta acció, de justament portar una mica la ceràmica una mica més enllà d'aquesta part escènica.
Per què la ceràmica? Per què l'obra de Pere Noguera?
Sí, nosaltres, en general, és la cinquena edició i, per tant, podríem dir que tenim una part de temàtiques que ens interessen tocar i després una mica el projecte, que som un equip molt petit i per tant estem en una etapa molt emergent, la intenció és itinerar per Catalunya i sempre ens repetim que ens costa molt itinerar i per tant no és fàcil sempre arribar a un municipi nou, que ens coneguin. És un treball anual en el fons i per tant perquè programem també conjuntament amb la localitat, amb el Terracot, amb l'Ajuntament, aquelles activitats que podem abordar. Per tant, en el fons, el festival és com si fos cada vegada una creació, per entendre les propostes que farem i després també aquelles activitats de coneixement que en el fons volen difondre el que és i el que aquí hi ha, que és extraordinari per la part de la ceràmica que tenim aquí a la Bisbal.
Com és que heu triat la Bisbal?
Doncs nosaltres coneixíem, de fet, m'ho has preguntat jo, no m'he anat per les branques, jo coneixia el Terracota Museu, nosaltres, com a última verta, perquè és l'entitat que fem al festival, treballem molt amb el patrimoni etnològic i amb el patrimoni industrial. L'any passat estàvem a Porreig i els museus, per nosaltres, que són espais de coneixement, sempre són molt importants. I la Bisbal, la ceràmica, l'argila, a nivell de dansa, a nivell d'artistes, era un tema que ens interessava molt. Per tant, a partir d'aquí, diguéssim, fa unes edicions que la tenim present, la Bisbal, com fer-la, i aquesta ha estat la possible.
Per tant, ara ja celebreu 5 anys de festival. La proposta ha anat canviant durant aquestes edicions?
No, ens hem mantingut bastant ferms amb aquestes dues vessants, aquesta part d'activitats complementàries que són molt diverses, de coneixement i territori que els anomenem, que tenen molta importància l'entesa amb el municipi i amb els artistes locals a l'hora de dissenyar aquesta programació paral·lela. I l'altra banda, el que hem tingut molt ferma, perquè és la part, diguéssim, important del festival, és aquesta microdansa, que aquí per nosaltres és molt important utilitzar espais que no siguin convencionals, sortir del teatre. I per tant, ens interessa molt col·locar dansa, ja hi ha molts festivals que treballem des d'aquí, en espais que són singulars i és des d'una altra mirada. A nosaltres ens interessa molt justament no alterar i per tant aprofitar espais extraordinaris sense col·locar tarimes, el mínim possible d'il·luminació i per tant respectant al màxim possible l'entorn i allò que té singular l'espai. I això ho hem mantingut a les 5 edicions. Sí que possiblement hem canviat, vam començar amb 10 companyies, en funció de l'any hem arribat a 13, 14, però una mica ens movem en aquest volum més o menys de companyies de dansa.
Per tant, microdansa, és una disciplina que requereix més visibilitat?
És un tema molt interessant. Nosaltres, per dificultat segurament, a vegades com a artistes, ja no només com a organitzadors, la visibilitat, tenir un circuit en què es pugui mostrar dansa, bueno, és una art escènica delicada i complexa a nivell de públic, i per tant creiem que és molt important com més circuit i com més espai millor, i per tant sí, per nosaltres creiem que és vital també, a part de les sales i part dels circuits de sala que tenim, la nostra intenció és generar més circuit i per tant més proximitat i per tant més dansa i més cultura, que això és, creiem que és clau també.
Doncs bé, recordem que fins aquest diumenge podem anar a veure el Festival de Microdansa, 15 metres quadrats, en diferents espais de la Bisbal. Hi ha algun detall més que haguem d'afegir?
Sí, mira, una cosa interessant és que el tancament que fem del festival també és una jornada que l'anomenem divulgativa, que serà per diumenge, que és una jornada que hem anomenat a les dones de la ceràmica de la Bisbal, mirades i reptes, en què serà una taula rodona conduïda per la Xènia de l'Associació de Ceramistes de la Bisbal i amb diferents dones del sector, i que aquí també ho tanquem després amb una proposta de microdansa de la Cecília Colacray, que vam tenir de fet fa dos anyets, que anava sobre la temàtica de feminismes, i després ho acabarem una cloenda amb una mica de vi, diguéssim, d'aquí de la Diau Empordà, i una mica com tancarem aquí el Terracot aquesta edició.
Doncs bé, un acte que serà en aquest cas el diumenge a partir de les 6 de la tarda. Estem parlant amb Quim Vilagran, un dels membres de l'organització del Festival de Microdansa 15 metres quadrats. Doncs bé, desitgem que acabi d'anar bé aquests últims dies, i per tant també animar a que tothom us vingui a visitar aquestes últimes jornades. Gràcies per venir al Supermatí.
Molt bé, gràcies.
I dit això, anem ja també a repassar més notícies en aquest supermatí, ara que falten 4 minuts per 3 quarts de 9. Perquè doncs encara tenim alguns temes d'actualitat per començar a repassar. I ara hem d'anar fins a Palamós, perquè el Servei de Socorrisme ha realitzat més de 1.000 actuacions aquest estiu a les seves platges. Marta Castany, molt bon dia.
Bon dia.
Perquè, de fet, sí que hem d'explicar que és una xifra molt alta, però la majoria han estat atencions lleus per picades de medusa o peix aranya i també alguns petits talls. A part, s'han fet rescats de banyistes i tasques de prevenció per evitar més riscos.
Les platges de Palamós han registrat prop de 1.100 actuacions del Servei de Socorrisme durant la temporada d'estiu, que va començar a mitjan juny i es va tancar el 14 de setembre. La major part de les actuacions, unes 830, han estat atencions lleus, com picades de medusa, ferides superficials, cops de calor o reaccions al·lèrgiques. També s'han comptabilitzat 62 rescats de banyistes amb 19 evacuacions en ambulància i una amb helicòpter. Entre els rescats més destacats hi ha el d'una parella que navegava amb caiac a Cala Senià. A causa del mal estat del mar, van quedar atrapats a unes roques i el dispositiu va mobilitzar socorristes, salvament marítim, Mossos d'Esquadra i policia local. A més de les intervencions, els socorristes han fet una tasca preventiva important, amb més de 2.300 avisos a banyistes i usuaris. Han corregit conductes de risc com banyar-se amb bandera vermella, entrar amb embarcacions a zones prohibides o acostar-se a roques en dies de fort onatge. El cost del servei d'aquest any és de prop de 215.500 euros, finançats per l'Ajuntament de Palamós amb el suport econòmic de DipSalut, l'organisme de salut pública de la Diputació de Girona.
I Marta, també hem d'explicar-vos que el Departament d'Agricultura convoca ajudes per les comunitats de regants afectades per la sequera de l'any passat. La convocatòria, oberta fins al 9 d'octubre, compta amb una dotació de 2,8 milions d'euros i vol garantir la continuïtat de l'activitat agrària a les zones més perjudicades.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha obert una convocatòria d'ajuts per a les comunitats de regants i altres usuaris d'aigua afectats per la sequera de l'any 2024. L'objectiu és compensar les despeses extraordinàries que han assumit per adaptar-se a la manca d'aigua i garantir la continuïtat de l'activitat agrària. Els ajuts es poden sol·licitar fins al 9 d'octubre i es financen en prop de 3 milions d'euros, procedents del Fons Agrari i Ramader establert per la llei del mateix nom per al pressupost del 2025. Les sol·licituds s'han de presentar per via telemàtica i es formalitzaran segons l'ordre publicada el 23 de juliol al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que en fixava les bases reguladores. Les despeses compensades inclouen l'augment de costos de personal, la realització de petites obres d'interconnexió amb altres comunitats per millorar la distribució de l'aigua, adaptacions d'instal·lacions per optimitzar el consum i sistemes informàtics per millorar el control del repartiment hídric. Amb aquesta mesura, el govern vol assegurar la supervivència del regadiu i ajudar els agricultors a afrontar els efectes del canvi climàtic, que s'han manifestat amb més força durant la campanya d'aquest any.
Doncs bé, moltes gràcies, Marta. També gràcies a tota la resta doncs, que ens heu explicat quines són les notícies d'avui, però arribem ja pràcticament a 9:15 del matí, moment per repassar també quines són les estrenes cinematogràfiques i sèries que tindrem aquests dies.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Exacte, una temporada més amb l'Ignasi Arbat, que anem ja a saludar. Ignasi, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal?
Molt bé, ben tornat ja.
Gràcies, content d'estar aquí, després doncs, d'un estiu, no sé si... bastant tranquil, eh?
Bastant tranquil, sí?
Sí, 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 vam començar molt forts, amb el juliol, el Jurassic World, el Superman, el Fantastic Four... Però l'agost i el setembre està sent bastant tranquil. Weapons potser va ser la pel·lícula que més, diguéssim, va portar gent aquest estiu, i el setembre doncs, ha estat l'Expedient Warren, que ha estat un èxit espectacular, el gènere de terror, que ha triomfat moltíssim aquest agost i setembre.
Que això, o sigui, en altres municipis hi havia més, o sigui, en altres estius hi havia més activitat?
Sí, sí, hi havia més blockbuster. Aquest estiu l'han acumulat molt el juliol i aleshores tant agost i setembre estan sent uns mesos una mica deserts, que el gènere del terror sempre triomfa perquè són pel·lícules que costen molt poc i recapten molt. Aleshores és el que més ha destacat, sobretot en quant a taquilla, en uns cines que no s'acaben d'omplir.
Però bé, sí que arriba alguna cosa, no?, aquest setembre, o si no acabem la secció aquí.
No, sí, sí, arriba alguna cosa, alguna pel·lícula, però la majoria de coses que he agafat des de plataformes aquesta setmana, perquè són més destacades que el que tenim al cinema. Però al cinema sí, destacarem una pel·lícula que és aquesta, que es diu Un gran viaje atrevido y maravilloso.
Vivimos en la misma ciudad.
¿Vas a pedirme salir o algo así?
¿Te gustaría que lo hiciera?
Correr el riesgo no merece la pena.
¿Un aro de cebolla?
Por favor, es el único anillo que me darás. ¿Vas a volver a la ciudad?
Puede que dé un rodeo. Me encanta ver el paisaje.
A mí también. ¿Y por qué estás soltero?
¿Será que no he conocido mi media naranja? ¿Y tú qué?
Yo debo estar sola.
¿De verdad piensas eso?
¿Qué será, una historia de amor o la cosa cambiará a la película?
Una mica, sí, sí. Evidentment sí que hi ha com una mena d'història d'amor, si heu escoltat el tràiler, però la història va d'altres, ens portarà per altres llocs. A veure, el director és Koganada, que és un director coreà que ja ha treballat en cinema americà, de fet està bastant instal·lat allà en els darrers anys. L'última pel·lícula que li vaig veure és una que es diu After Young, també protagonitzada per Colin Farrell, que la trobarem a Prime Video, està molt bé, parla també de les intel·ligències artificials com a formant part del, no només de les nostres vides com ara, sinó com a membres integrants d'una família, no? Vull dir que és una pel·lícula també bastant curiosa. I aquí, bé, continua també tractant en part una història de ciència-ficció, més aviat de fantasia, tot i que parla de la història de dos persones. Està novament protagonitzada com l'anterior pel·lícula per Colin Farrell i s'hi afegeix a Margot Robbie, l'estrella de Barbie, per exemple, no? I en aquest cas és l'història d'un dues persones que es coneixen en un casament i bé, en lloc d'explicar-te la història d'amor habitual a partir d'aquí, no, que ja hem vist mil vegades, doncs el que fan és emprenen un viatge i en aquest viatge es troben unes portes i aquestes portes porten a una part de la vida del passat d'algun moment important de la vida d'aquests personatges. Aleshores, una acompanya l'altra. Tu obres la porta, entres en aquell moment de la teva vida, la gent et veu com eres tu a l'edat, o sigui, eres petit, si eres més gran, i en canvi qui t'acompanya no el veuen igual, no? I aleshores, a partir d'aquí, doncs, aquesta història en què un observarà en primera persona la vida de l'altre.
Perfecte, doncs bé, aquesta serà una de les estrenes que tindrem al cinema, però també em deies que hem d'anar a mirar força què és el que sortirà a les plataformes.
Sí, tenim estrena forta, de fet aquesta ja va arribar divendres, que és Dexter Resurrection. Somebody once told me you have to go through hell to achieve resurrection.
Hallelujah. Dexter. Doncs em deies que aquesta ja havia arribat, no?
Sí, es va estrenar divendres i és una... Bueno, de fet, el títol té un doble sentit, no? Resurrection, perquè el personatge que creia mort està viu, perquè torna a la sèrie i perquè també torna Dexter a les seves essències. És una triple resurrecció, el títol està molt ben posat en aquest cas. A veure, això és un revival de la sèrie de Dexter dels anys 2000... que va durar fins, no sé si el 2011 o 12, bueno, o més, fins i tot, perquè va tenir 8 temporades. Una sèrie que era absolutament meravellosa, una obra mestra de la televisió, sobretot les seves 4 primeres temporades, les 4 que van venir després no tant. I el 2021 ja vam tenir un intent de tornar a ressuscitar Dexter, que era New Blood, en el qual recuperava el personatge perquè la gent no havia quedat satisfeta del final de la sèrie. El que passa és que aquell intent no va acabar de funcionar del tot, tot i que, bé, acabaves veient doncs, algunes coses que sí, la gent no li va agradar que mateixin a Dexter al final de la temporada. Total, que el tornem i el portem a la vida. I bueno, ja resulta que no va morir. I en aquest cas ens expliquen la seva història de tornar a connectar amb el seu fill, que ja això és una trama que ve de l'anterior temporada, però aquí la veritat és que no, és que sembla tot diferent. És a dir, a tot el que estava allà malament o que no acabava de funcionar, aquí va com un rellotge. A més, hi ha un repartiment espectacular. Jo crec que és dels millors repartiments que aquest any veureu en sèries de televisió. És a dir, tenim a Uma Thurman, a Peter Dinklage, que el recordareu per Joc de Trons, a la Christine Ritter, que també doncs, l'hem vist a Jessica Jones, per exemple, al Neil Patrick Harris, un dels protagonistes de Como conocía vuestra madre, al David Dasmashan, és a dir, molts d'aquests personatges fan personatges secundaris que no apareixen tots els capítols, amb excepció d'Uma Thurman i el Peter Dinklage, que és potser dels personatges que tenen més pes. Recupera també personatges clàssics de la sèrie original, com per exemple David Zayas, que fa del detectiu Batista, i tornem a recuperar la veu de James Remar, o la presència física de James Remar, que era el pare d'en Dexter, que era doncs, la veu de la consciència o que li recordava el codi, no? Aleshores, és una sèrie, en aquest sentit, meravellosa, perquè ens posem en Dexter a Nova York, que és un nou context en el qual la ciutat de Nova York agafa una presència brutal. I recordem que en Dexter és un assassí en sèrie, és a dir, és un assassí en sèrie, però el seu pare era policia, li va ensenyar un codi. El codi era, doncs bé, ja que tens aquest instint i has de matar, mata a persones dolentes. I aleshores, en Dexter el que fa és això, busca persones dolentes, les mata amb una sèrie de ritual, etc etc. Tot també molt estudiat amb l'ajuda del seu pare perquè mai el trobin i mai esbrinin qui és, o sigui, té un sistema molt acurat per esquivar la policia. I en aquesta temporada es trobarà, i no explico com, però acabarà trobant-se amb un mecenes, que és el Peter Dinklage, que està obsessionat pels assassins en sèrie. El tio té a casa seva un museu d'objectes que... doncs havien format part d'assassins en sèrie i, a més, ha tingut la capacitat de localitzar diferents assassins en sèrie i els convida a sopar. I, aleshores, en aquests sopars que fan, els assassins expliquen doncs, els seus assassinats, fins i tot aporten vídeos, fotos, etc. i fan com una sessió de teràpia entre assassins en sèrie, mentre aquest el Peter Dinklage és un absolut voyeur davant d'aquesta situació. No? I en Dexter això, per en Dexter és un banquet, però no un banquet pel sopar que està servint, sinó un banquet perquè té una sèrie d'assassins en sèrie que ell, és el que es dedica a fer, doncs intentarà carregar-se'ls també.
Per tant, jo veig que o sigui, el valor és bé, aquesta nova temporada?
Molt bé, molt bé. Per mi, i ho dic així de clar, és la millor sèrie que he vist aquest any. Vull dir, és divertida, entretinguda, molt ben interpretada, molt ben rodada, molt ben escrita. O sigui, que tot el que pot tenir una sèrie ho fa perfectament bé aquest Dexter Resurrection.
Doncs bé, per tant, també aquesta recomanació, quina plataforma ho podem trobar?
Això la podem trobar a Sky Showtime, i recordem, no sé si ho he dit, en Dexter és en Michael C. Hall de tota la vida i està absolutament meravellós.
I ara fins a quina plataforma anem?
Doncs anem a Amazon Prime, que arriba la segona temporada de Gen V.
Hola, Marie. No puedes seguir huyendo eternamente. Necesito tu ayuda. Tienes que volver a la uni. Sé que fue un error. Largarme.
Què és el que ens portarà aquesta temporada?
Bé, ara baixem una mica el nivell, ja t'aviso.
Sí? Vaja, sí, o sigui... Sí. A veure, Dexter molt bé, aquí no tant, no?
No tant, no. A veure, tampoc és que sigui una mala sèrie, però és allò, la típica sèrie d'anem a esprema la mamella, saps? Allò de... Això és un spin-off de The Boys, que és una sèrie extraordinària, que està molt bé, i arran de l'èxit d'aquesta sèrie, potser la més popular d'Amazon Prime, doncs ha començat a desenvolupar spin-off. I aquest Gen V és una escola de superherois. A veure... The Boys, ja sabeu, és una sèrie molt sang, fetge i que intenta trencar esquemes del que és el cinema de superheroi o el que entenem de superherois, fent doncs, que siguin autèntics molts psicòpates, no? Aleshores, això és com l'acadèmia dels superherois. Abans d'ascendir i ser, doncs, allò, el grup del set de The Boys, doncs has de passar per l'universitat i allà t'ensenyen les coses. I aquesta segona temporada és que repeteix exactament l'esquema de la primera, és a dir... Si us va agradar la primera, segurament també us pugui agradar aquesta, però no aporta res de nou. És a dir, els mateixos personatges, un nou misteri i la vida a la universitat. I poca cosa més. Que sí, que és entretinguda, que és macarra, totes aquestes coses, però no us aportarà cap novetat i està també bastant lluny del nivell que té The Boys, per altra banda.
Doncs bé, aquesta recomanació, però també hem d'anar a fer-ne una última, no?
Sí, una última recomanació. Parlem en aquest cas, ens anem a Netflix i parlem de Black Rabbit.
Sure fucking told you. I know. I said to my face you'd squared it. I thought I could pay these guys back at a sure thing.
En aquest cas, el nivell puja o no?
Sí, jo diria que sí. Com a mínim interpretativament segur que sí, perquè tenim a dos actorassos al capdavant d'aquesta sèrie, que són Jude Law i Jason Bateman. Jason Bateman ja havia treballat en Netflix aquesta sèrie que és Orzac, i ara en aquest cas torna amb una sèrie que, bueno, diferent en certs punts, però que és la història de dos germans. És a dir, el Jude Law i Jason Bateman són dos germans, Jason Bateman són dos germans molt diferents l'un de l'altre. Un, diguéssim, el Jude Law doncs, té una vida d'així... de luxe, té un restaurant a Nova York, o sigui, tot sembla que li va molt bé. I l'altre és un bala perduda, és a dir, s'ha ficat en trapicheos, negocis xungos, i acaba doncs, posant el cul a casa del seu germà que l'ajudi, perquè s'ha ficat en un embolic. I aleshores no només l'embolic del qual s'ha ficat, sinó que venen uns tipus diguem que els hi ha de pagar doncs, un deute de diners i si no començaran doncs, a carregar-se tothom. I el que farà serà liar el germà, per altra banda. Aleshores és aquesta dinàmica d'aquests dos germans amb unes escenes d'acció interessants, aquest retrat de Nova York que recorda el cinema de Scorsese dels anys 70... Bé, en aquest cas és interessant i, si més no, donar-li una oportunitat que avui mateix ja la trobareu a Netflix.
Doncs bé, avui arriba a Netflix, però a més també aquesta setmana hem tingut els premis Emmy. També, si vols, tenim encara un minut i poc per repassar com van anar.
Res, seré molt ràpid. Bàsicament, o sigui, les dues grans guanyadores en comèdia, una va ser Studio, que es van dur 13 premis, que és aquesta sèrie que podeu veure a Apple TV, amb el Seth Rogen, que fa del directiu d'un estudi de Hollywood. És una sèrie molt divertida, moltes sàtires, i coneixeu les intríngulis de Hollywood, se'n riu absolutament de tot, i ho fa molt bé, i val molt la pena. I l'altra va ser The Peak, que es van dur 3 premis com a millor sèrie dramàtica, que és aquesta sèrie estil Urgències, que podeu trobar a HBO Max, que és una mica una reivindicació de les sèries de tota la vida. I en minissèrie Adolescents, que és la que va, diguéssim, capturar a tothom, 8 premis en total, aquesta minissèrie, molt merescuts tots ells i un seriot. I Severance, que és la sèrie que estava allà, es va dur 7 premis, però en categories d'interpretació, però no es van dur premis en categories doncs, més... les grans, no? La millor sèrie d'aquestes, doncs més enviat, en... però va tenir el seu reconeixement també, Severance, que és una altra gran sèrie.
Hi va haver alguna sorpresa o ja es veia venir això?
No. Potser la gran sorpresa va ser de Bear, que tenia no sé quantes nominacions, era la guanyadora dels últims anys i es van dur a res, perquè és una sèrie que ha fet una baixada brutal i és bastant dolent tota l'última temporada i la penúltima també, però vaja, a banda d'això res més.
Doncs bé, Ignasi Arbat, la setmana que ve repassem més estrenes, vale? Que vagi molt bé.
Va, una abraçada, adéu.
I anem ja tancant el Supermatí, ara que falta mig minut per les 9. També recordarem que aquest cap de setmana arriba Lo que aprendí de mi pingüino dins de la cartellera cinematogràfica a Begú. En el cas de Palafrugell, aquest cap de setmana hi ha altres actes al Teatre Municipal i, per tant, no hi haurà projeccions cinematogràfiques. Dit tot això, tanquem el Supermatí. Tornem demà a les 8 amb tota l'actualitat del Baix Empordà. Que vagi molt bé. Fins demà.